A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Bé, doncs, servidor, té un consol. És tan difícil per mi com per ell. O tant per ell com per mi. Joan Totosaus, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç. De nou, però bon dia. Sí, sí, tens raó. És igual de difícil.
Però bé, ho intentarem de qualsevol manera. Periodista, dir ara aquesta condició, no sé si és més fàcil que fa 20 anys enrere, quan en Joan Totosaus s'hi volia dedicar.
No sé què dir-te. Fa poc va sortir una enquesta que deia que una de les professions més desprestigiades, al costat de la de jutge, és la de periodista. Per tant, jo diria que fa això, fa uns 20 anys o 20 i pico, quan m'hi volia dedicar, encara tenia una certa aura positiva. Veníem encara dels temps del periodisme, de la transició, del periodisme de la democràcia, etc. I ara, doncs, després del que hem menjat durant aquests 20 anys, doncs, la professió ha quedat força més desprestigiada, malgrat que hi ha correctíssims exemples que afortunadament, doncs, mantenen encara un cert nivell. Però crec que la percepció social que es pugui tenir de la professió del periodisme està pitjor ara que fa 20 anys.
I en algun moment algú li va dir a en Joan: no et dediquis a això, que no...
Sí,
que no res.
Sí, 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 sí. De fet, a casa m'ho van dir. Però bé, no sé. És...
Hi havia altres possibilitats disponibles? Algun pla B o algun pla C?
Algun pla B, sí, estudiar dret.
Estudiar dret.
Estudiar dret,
era el pla B.
Es veu que sí. Sí, 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 sí. Podríem dir sí.
A 20 anys de distància, un pensa: home, doncs tampoc hagués estat una...
No.
Una mala opció?
No, crec que no, perquè vist ara tampoc és precisament el món dels advocats. Barcelona és la ciutat amb més advocats per metre quadrat d'Espanya, em sembla que. Per tant, tampoc és un... No la veig jo ara com... No sé què hagués estat a la meva vida, però és que tampoc la veig com una sortida. Probablement m'hi hagués dedicat, suposo. Però tampoc és que ara pensis: ostres, doncs potser si haguessis estudiat... Doncs no, precisament ja trobo... No menyspreu la sortida que finalment vaig triar. O sigui, em va semblar... El que passa és que, clar, a casa sempre... A casa ho veien des d'un punt de vista molt més pragmàtic i deien: home, però què vols dir? Vols dir que no pots fer... Clar, es veu això, doncs l'advocat, l'economista, com una professió, doncs amb més visos, amb més sortides, que la de periodista era una cosa una miqueta més de sal a l'aire. Però bé, mira, per una banda m'ho desaconsellaven, però per una altra banda no van posar cap mena d'impediment perquè ho pogués fer. O sigui que...
A casa que tenien un peu a Sitges i un peu...
A l'Hospitalet de Llobregat. mon pare era fill de Sitges, ma mare era filla de l'Hospitalet, i per tant, doncs, jo vaig passar tota la meva infantesa, adolescència i part de la joventut vivint a l'Hospitalet, però sí, com comentaves, amb un peu a Sitges, primer als estius, després les primeres feinetes també ja les vaig començar, de fet, aquí, vaig començar a col·laborar aquí ja també força jovenet, i per tant, doncs, diguem que tot em va anar traslladant cap aquí. Quan vaig acabar la carrera vaig començar a treballar i em vaig traslladar, la meva xicota també era d'aquí, i per tant, doncs, no hi ha hagut cap mena de dubte.
El dia 1 d'aquesta ploma d'or comença la Facultat de Periodisme?
Sí.
A Bellaterra.
A Bellaterra, sí. Bé,
I suposo que amb unes certes expectatives sobre, bé, Facultat de Periodisme, estudiaré allò que m'agrada, en el lloc de referència per la majoria de periodistes de Catalunya, per tant, diguem-ne, tot més o menys ben posicionat o ben col·locat perquè les coses funcionin.
Fa una certa... fins i tot mareja una miqueta mirar cap enrere i veure que de fet ha plogut molt d'aleshores.
Era l'any...
L'any 90. L'any 90 vaig començar a periodisme, i clar, l'any 90... Bellaterra era l'única facultat de periodisme que hi havia a Catalunya, l'única. És a dir, si volies estudiar periodisme, havies
d'anar a Bellaterra.
I aleshores es deia, em sembla que les promocions, no recordo ara, entrava amb uns 400 i escaig, i de fet qui volia, per poc que s'hi posés, se la treia, perquè no era de, precisament una carrera difícil, hi havia quatre assignatures una miqueta més complexes i tota la resta, doncs, amb una miqueta d'aplicació podies sortir.
De quan les carreres tenien 5 anys, no?
I de quan les carreres tenien 5 anys, la meva. De fet, el meu títol oficial posa llicenciats en Ciències de la Informació, perquè era el que es deia branca de periodisme, perquè a més podies triar entre branca de periodisme i branca de publicitat, que no era una carrera separada, i de fet, no sé si era el primer o els primers 2 anys eren comuns, amb especialitats, però eren comuns. I de fet, doncs, el que comentava, i aleshores ja es parlava que hi havia massa gent dintre de la Facultat de Periodisme pel que podia absorbir el mercat. Clar, després van començar a créixer, no més gent, no, més facultats, i aleshores doncs, la cosa va haver una inflació de professionals titulats importantíssima.
Com que hem de fer una elipsi en el temps, bé, del primer dia al darrer dia, què s'aprèn en una facultat, o bàsicament, si un ha de fer una certa abstracció de tots aquests 5 anys i fer-ne un titular, què en sortiria?
De la facultat aprens si vols, en el cas de periodisme. Jo entenc que hi ha estudis més, entre cometes, seriosos com medicina, que si no aprens a la facultat malament, oi? Però a periodisme podia sortir sense aprendre gaire, no sé que hi prestessis interès. I aleshores, diguem que sense un cert interès personal per tot plegat, podies treure'l de la carrera i sortir menys format. Els estudis de periodisme, malauradament, malgrat sí tenir un pla d'estudis, tampoc era una cosa molt, molt, molt establerta. Clar, a diferència, per exemple, de dret. Clar, si has de fer dret penal o dret laboral, doncs aleshores són fiques comptades. En el nostre cas, clar, les assignatures eren de redacció periodística, i després a vegades llegeixes els diaris i dius, aquest no ha passat per la facultat, i a lo millor sí que l'ha passat, compte. I després altres assignatures que eren el concepte del que podríem anomenar cultura general, perquè de fet els periodistes el que crec que hem de tenir, mal que bé, és una miqueta de cultura general, perquè al final acabes escrivint i parlant de tot i amb tothom. I aquestes doncs eren des de política, economia, però aquestes eren optatives, i per tant doncs al final tu t'acabaves fent el teu itinerari en funció dels teus propis interessos.
Una certa sensació que tothom ho pot fer?
Sí, 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 sí.
Abans i ara?
I clar, jo ara no puc parlar pels que estan fent ara. I a més ara la cosa ja és molt més molt més especialitzada. En el nostre cas, clar, és que entràvem al plató, al primer plató ens n'entràvem a tercer. O sigui, passaves 2 anys anant a classe.
Sense tocar una càmera de televisió?
Diria que sense tocar un ordinador. No sé si a segon vam començar a tocar els primers ordinadors. Clar, estem parlant de l'any 90, internet no existia com a fenomen. Aleshores, clar, el primer era molt, molt teòric, o com a mínim la pràctica era simplement pràctica de redacció escrita que presentaves a les classes i tal, i aleshores doncs allò, els treballs en grup, els treballs de ràdio, de tele, no començaven fins a tercer. Clar, això, tot això ha canviat molt. Ara les carreres estan molt més orientades cap a la vessant pràctica, però a canvi han perdut aquella part de cultura general que jo crec que també ens anava. Perquè, clar, de fet, el poc que puc saber d'economia o el poc que puc saber de política teòrica, ho vaig adquirir a la facultat. I ara no sé si el fet d'haver buidat els plans, el fet d'haver fet les carreres més curtes...
D'haver-les fet més especialitzades.
Exacte, han tret aquesta part de cultura general que en el nostre cas és molt important, perquè, clar, d'acord, tots hem de saber doncs, com fer un plano, com fer una gravació, com editar un programa d'àudio, però si després no saps de què estàs parlant, de què et serveix?
Es recorden els mestres o no hi ha
algun
temps per...
Sí, algun.
Especialment influent algun? O no?
A veure, recordo, per exemple, en Saperes de Sociologia de primer o de segon, no me'n recordo, que feia unes classes sobre la sociologia americana molt interessants. No sé, recordo un Burguet, per exemple, que... perquè era molt dur en una entrevista de redacció periodística relacionada amb entrevistes i coses d'aquestes era molt dur perquè li presentessis el que li presentessis sempre estava mal escrit, i a més a més l'home tenia la virtut de que sempre tenia raó. A veure, era un malcarat, però sempre tenia raó i la tenia, perquè tot el que t'argumentava que havies fet malament, t'ho argumentava correctament i tu et semblava que havies escrit 5 línies i aquelles 5 línies estaven ben escrites i resulta que no ho estaven.
O sigui que en el fons es recorda aquell que t'ha exigit especialment a partir d'un argumentari i a partir d'unes raons per exigir-te.
Aquest cas concret sí, en el cas del Saperes no, el Saperes era el típic profe de classe magistral, però que les tenia molt bé, jo crec que les feia igual, exactament igual cada any, però com les tenia molt ben muntades, era un personatge que probablement havia estudiat als Estats Units i que tenia aquella aura de professor que veiem a les pel·lícules, doncs aleshores eren molt interessants aquelles classes, i de fet eren les classes que estaven plenes sempre. Clar, a la facultat també a vegades les classes estaven buides o a vegades estaven plenes, això ha passat
a les carreres.
I les dansaperes precisament eren les que més plenes estaven.
S'acaba la facultat i s'ha de treballar a algun lloc o s'ha de fer alguna cosa?
Correcte, i com jo feia temps que col·laborava aquí, de fet durant tota la carrera ja vaig estar col·laborant en aquesta mateixa casa, en aquesta mateixa taula, oi? Ja em movia per aquí. De fet, el primer encàrrec em va venir ja des de l'ECO, quan en David Moncassi plega de fer els perfils locals, perquè se'n va treballar amb una proposta professional a fora de Sitges, i aleshores se'm proposa a mi agafar-li el relleu. I em sembla que no recordo exactament com va ser, però bé, va ser una cosa molt, molt així de dir, escolta, que et vindria de gust fer aquesta entrevista aquesta setmana, i bé, d'aquella setmana doncs...
Fa 17 anys,
sí,
17 anys i una mica?
17 anys i un... Sí, perquè va ser la primera entrevista, no recordo el dia, a finals de gener del 96 va ser la primera entrevista. Les he estat comptant, ara porto 890 i escaig, estic gairebé arribant a les 900.
D'acord, per tant, vaja, hi ha el 1000 en el rerefons.
Falten un parell d'anys per arribar al 1000.
En el 20è aniversari probablement serà...
El 20è aniversari, si arriba el 20è aniversari, hi hauríem sobrepassat el 1000.
Sí. Molt bé. Què és una entrevista? I si veritablement això és un gènere per si mateix, i en el cas de Sitges, una especificitat en si mateix per moltes coses.
Clar, és que no sé... No, clar, una entrevista és una conversa entre dues persones en el qual, clar, no estan formulades des d'una igualtat entre totes dues. Ara tu m'estàs entrevistant amb mi, clar, tu estàs fent les preguntes i jo estic fent les respostes. No és una conversa exactament. Aleshores, per què es fa l'entrevista? Doncs perquè l'entrevistat, és a dir, el que ha de formular les respostes, té alguna cosa interessant a dir. I de fet, l'entrevista és la fórmula a través del qual l'entrevistador intenta que l'entrevistat, de la manera més còmoda possible, expliqui allò que vol explicar. Jo, hi ha moltes altres fórmules de fer l'entrevista, però jo crec que aquesta és una de les més vàlides, perquè en el fons hi ha una satisfacció intel·lectual per part de tots dos, perquè tant el que fa l'entrevista doncs arriba a entendre coses interessants que li vol explicar l'entrevistat, com l'entrevistat si doncs poses bé totes les eines que tens, troba la suficient confiança com per expressar allò que vol expressar, allò que ha d'explicar. Per tant, doncs, diguem que l'entrevista en aquest sentit seria això, seria extraure de la manera més còmoda i més innocua possible per l'entrevistat allò que l'entrevistat té a dir.
Què hi ha de creació personal en una entrevista? Si és que hi ha marge?
N'hi ha, sí, sempre n'hi ha, perquè en el fons la creació personal és la conducció de la mateixa entrevista, és a dir que...
O sigui, el criteri a l'hora de preguntar, correcte. El criteri a l'hora de seguir...
D'acord. On comences, on vols arribar, i això ho fas moltes vegades en funció de qui tens al davant, perquè moltes vegades, doncs clar, la gent no està acostumada a que li preguntin, i la gent també a vegades sí, li imposa una miqueta la situació, i per tant, doncs, no sempre... es comença i s'acaba de la mateixa manera en funció de qui tens al davant i en funció del que vols aconseguir. Per tant, doncs, jo sempre m'he plantejat l'entrevista com un camí. Comences doncs, preguntant alguna cosa que suavitza, que destensa, i a partir d'aquí doncs, vas seguint fins a on el mateix convidat et vulgui, de manera gairebé moltes vegades inconscient, portar. Jo sempre recordo aquella anècdota de quan a la Lola Flores li van donar un programa de televisió i aleshores en el primer dels programes l'entrevistat era en Jesús Gil, i aleshores, clar, la Lola Flores, no sabem si volgudament o sense voler, li diu: Jesús Gil, què? Clar, el que és una pregunta, oi? Mm-hmm. Però vols dir que no hi ha... Però clar, li van donar un programa a Lola Flores, i la Lola Flores, pues, Jesús Gil,
va fer un què?
Què? És una manera, jo no trobo que sigui la manera correcta. Però
pregunta que es fa, eh? I aleshores la part contrària diu: què de què?
Què de què?
I així seguim fins al final.
Digue'm el que vulguis, que jo ja t'he preguntat.
L'entrevista pot tenir un criteri o un cert objectiu, o una certa intenció, i les preguntes també poden tenir intenció.
Evidentment poden tenir intenció, però també això dependrà molt de l'entrevistat, del marc en el qual es vulgui treure l'entrevista, de les respostes que es pretenguin, del que sap l'entrevistador de l'entrevistat, perquè clar, una cosa és que tu sàpigues alguna cosa de l'altra persona, una altra cosa que aquella altra persona vulgui dir allò que tu creus que hauria de dir, i a partir d'aquí doncs es formula el joc. També depèn molt del gènere. El Perfils Locals, que és el gènere que he conreat durant aquests 17 anys, no és un gènere que doni molt al joc de treure coses que l'entrevistat no vulgui dir, perquè és una entrevista de perfil, precisament. Aleshores, doncs, no, mai aniràs a burxar sobre aquell aspecte que podries burxar, per exemple, en una entrevista política. De fet, en aquests 17 anys no he entrevistat a polítics, o si he entrevistat a polítics no ho he estat com a polítics. Mm-hmm. Aquesta ha estat una condició.
Hi havia unes certes condicions, sí, ja prèvies?
Sí. Sí? Bueno,
prèvies, dic, en el sentit, començo, faré això, i encara que passin els anys, em mantinc fidel a aquest posicionament inicial d'evitar entrevistes a o
polítics,
sobre polítics.
Polítics. Bàsicament he evitat entrevistes a polítics per evitar d'entrar en jocs que no eren el marc adequat l'entrevista de la contra, i també les repeticions. Però amb les repeticions sempre s'ha estat una miqueta més flexible, és a dir, que en principi no es repeteixen entrevistats, exceptuant en casos que hem considerat excepcionals, sempre d'acord amb la direcció de l'ECO, i... també sí que s'ha repetit en casos de grups, és a dir, si una persona individual ha sortit i després surt com a membre d'una junta d'entitat, doncs aleshores doncs, ha pogut tornar a sortir, no? El que s'ha mirat d'evitar, i en algun cas se m'ha passat, també mea culpa, ha estat de repetir entrevistats, i a vegades ho han demanat, i he hagut d'esgrimir aquest criteri. Si no hi ha un motiu suficientment de pes com per poder fer una entrevista, doncs aleshores no ho he fet.
En alguna ocasió, determinades expectatives s'esvaeixen?
Sí, i al revés. Però
m'agradarà, perquè em sembla que...
I al revés.
I al revés també. Sí, persones que en un principi diries: vés a saber què passarà, i al final resulta que surt una entrevista de...
I tu passes bomba, però això ja, mentre l'estàs fent, eh? I de fet l'entrevista té clar, tal com la plantejo a l'ECO, té dos moments. Una, quan parlo amb l'entrevistat, i dues, quan redacto l'entrevista. I moltes vegades, a vegades, les sensacions són diferents. Quan parles amb l'entrevistat, a vegades et sembla: ostres, que xulo. Mm-hmm. I després, quan estàs escrivint, dius: ostres, potser no tant, potser se n'han amanat una miqueta.
Per allò de mastegar les paraules una altra vegada i veure un significat o una...
I al revés, i a vegades estàs parlant amb algú i dius: uf, em quedarà justet. I després, quan d'allò dius: ostres, no havia captat aquest sentit d'aquesta resposta. I aleshores trobes més quan l'escrius. De fet, la sensació bona és la segona, sempre, eh? Uh-huh. És la que tinc quan ho estic escrivint, perquè realment és el que més s'acosta a la sensació que tindrà el lector.
Perquè sobre el paper les coses s'aguanten més, menys, respecte a la conversa?
A veure, el paper... Sí, ara contestarem un tòpic, el paper ho aguanta tot, eh? Sí, les coses s'aguanten més, però clar, que també queden més fixades. A vegades un entrevistat pot dir una cosa, no diré un estirabot, però una cosa que li surt així, que llegida té el mateix pes com una cosa que no li ha sortit així. Mm-hmm. I aleshores, doncs, el paper en aquest cas incrementa el factor del que volia dir la persona. Per tant, doncs, sempre el paper és més perillós. La ràdio, en aquest sentit, és més fugaç.
Després de 17 anys, com s'administra l'espai, com s'administra el contingut respecte aquella necessitat eterna de condensar en una pàgina o en tres quarts de pàgina una conversa que pel propi interès de la conversa es pot haver allargat durant una hora o durant més d'una hora.
Sí, amb experiència, perquè clar, al final un ja sap més o menys quan li ocuparà allò transcendental. Per tant, doncs, bàsicament, és, mentre es faig l'entrevista jo ja tinc el cronòmetre al cap, no? De més o menys, clar, depèn de si la persona parla ràpid, si parla a poc, clar, una conversa de 20 minuts amb una persona que parli ràpid pot ser incondensable. En canvi, una entrevista de 40 minuts amb una persona que parla a poc, a lo millor llavors surt una contracurta. Però això una miqueta tens el rellotge intern que ja te'l dona l'experiència del que ocuparàs.
Sí, l'experiència és ofici. Fins a quin punt l'exercici de l'ofici pot arribar un moment en què resulti amb una certa inèrcia desmotivadora? O això de la motivació setmanal, després de 890 converses, encara pot existir amb la mateixa flama que els primers dies? O hi ha aquí també molt d'ofici, no sé si una certa disciplina, una certa obligació o què?
Sí, més que obligació, perquè l'obligació en el fons te la marques tu, sí que entenc que hi ha un cert ofici, perquè clar, ja tens la dinàmica. Què motiva? Doncs motiven poquetes coses, motiven les sorpreses que et pot oferir un determinat entrevistat explicant-te coses interessants, motiva doncs que acaba una entrevista i que aleshores el després de l'entrevista duri el mateix que l'entrevista, que moltes, perquè jo al final sempre hi ha un moment que dic, paro la gravadora, la paro, perquè hem arribat aquí, fins aquí, i aleshores moltes vegades la conversa continua i continua una bona estona. Clar, això motiva, però això no ho preveus. Són aquells petits moments que després donen també una miqueta sentit a l'hora de fer. El que passa és que, clar, és el que tu dius, després de 890 entrevistes, doncs és difícil plantejar-se, ostres, una altra setmana, perquè, clar, de fet, són 890 setmanes que més o menys fem el mateix.
Jo dic per si en algun moment, o en Joan ha pensat, home, potser que fes alguna altra cosa que no fos això, o em valia servit d'alguna manera també en altres aficions, com en aquest cas tothom ha anat a raure, que és el que és una de les grans aficions d'en Joan, que és la muntanya, els dos llibres o escriure sobre temes de muntanya, sobre altres qüestions, han servit, no sé si dir, per compensar el que pot ser un cert monopoli a l'hora de fer sempre, no direm que el mateix, però sí el mateix exercici setmanal durant 890 setmanes.
Sí, a veure, no negaré que costa, i que hi ha setmanes que dius, ostres, i hi ha dies que hi ha setmanes que arribes al dimecres i no saps a qui fer encara. I això també és dur, perquè molta gent m'ho pregunta, escolta, i com et surt un cada setmana? Doncs mira, surt. A veure, Sitges dona molt, afortunadament. Si això fos Call d'Atenes, doncs no sé si donaríem per tanta teca, però clar, Sitges és un municipi que dona, a més a perfils locals no cal només entrevistar sitgetans, sinó gent vinculada amb Sitges, i això dona molta més joc, i sempre pots anar jugant. Però sí, efectivament, doncs quan això ja m'ho marco com un exercici obligatori setmanal, gairebé com anar a treballar, oi? I a partir d'aquí, doncs, altres coses també em motiven. A mi m'agraden molt les noves tecnologies, i per tant, doncs, les noves tecnologies, o en el seu moment la redacció del llibre, també em va servir per fer altres coses que no estiguessin directament lligades, com preguntes, en allò que desenvolupem, però de fet, això, en el fons, per mi s'ha convertit com en una part més de la meva feina, i aleshores doncs d'aquest és monòton? No, perquè clar, és més monòton redactar, per mi, redactar informes jurídics o legals, si hagués estat advocat, que no pas fer entrevistes, que en el fons no deixa de ser diferent cada setmana.
Una, dues o tres converses que hagin marcat especialment?
Ostres, ara sí, davant, no,
davant de 890.
Ai, que hagin marcat. Ostres, és que n'hi ha hagut moltes de molt interessants, no? Home, quan a vegades m'ha tocat a entrevistar amics, per exemple, que sempre és un problema afegit, I aleshores, més que marcar, em posen amb molta tensió, perquè dius, ostres, vull que quedi especialment bé. I no és que els altres no hagin de quedar bé, però quan et trobes davant d'algú que coneixes, que estimes, que tens una bona una relació, doncs aleshores, clar, no vols que aquella entrevista quedi com una més, i a vegades, i no sempre ho he aconseguit, tot sigui dit. Per tant, doncs, quan he entrevistat a persones que conec i que hi tinc una vinculació, i això m'ha costat una miqueta més. Per altra banda, doncs, quan he entrevistat, no sé, per exemple, no s'ha donat molt el cas, però precisament per això, quan he entrevistat algun científic o alguna cosa, que ja és un camp molt allunyat del meu, però que a mi m'interessa molt, perquè sempre m'ha agradat això de la ciència i aquestes coses, doncs aleshores són entrevistes que a mi sempre m'han agradat de fer, i el resultat final, no sé, recordo un dia que vaig ja entrevistar amb un catedràtic de física nuclear, que es veu que vivia, o no sé si viu o vivia aquí a Sitges, doncs ostres, em va dir coses molt interessants. El que passa és que després ho penses i dius, mare de Déu, rebuscades també, no? Però més enllà aquests petits bolets que et vas trobant ara, el que passa és que, clar, al llarg de tant de temps has parlat amb gent molt interessant que t'ha dit coses molt interessants.
Dues qüestions més abans de passar pàgina i una certa reflexió sobre la professió en general. Algú ha demanat l'entrevista ja feta per donar-li el vistiplau?
Sí.
Sí. Es sí. Fa això?
No.
Amb ningú?
He fet alguna petita excepció de la qual me'n penedeixo, precisament. I persones, diguem, en alta jerarquia política m'ho han demanat.
D'aquestes 890, dues, tres excepcions?
Sí que les
no,
he fet.
I no massa més.
I no les tornaré a fer, això segur.
D'acord.
Perquè després això es converteix en una pilota que va tornant. I al final acabes negociant el sentit de les respostes.
La majoria no ho ha demanat
no,
mai.
No, no, la majoria no. La majoria no. I moltes de les que m'ho han demanat també he dit que no. I en algun cas concret, perquè m'ho han argumentat, perquè escolta, perquè clar, perquè pensa, perquè mira, perquè tomba, perquè gira, ho acceptes, i si ho acceptes ja t'has ficat dintre l'olla.
Què diuen els lectors? Si és que en aquests 17 anys, diguem-ne, aquesta forma de fer, aquesta forma de presentar els personatges, o si els cànons continuen sent els mateixos des del punt de vista de la receptivitat dels lectors. Agraden determinades coses o potser no agraden determinades altres o no?
Clar, la gent és molt prudent i aleshores si no els agrada suposo que no t'ho diuen. Quan els agrada, doncs a vegades t'ho diuen, cosa que satisfà. Si el cànon agrada o no agrada, clar, ja no t'ho sé dir. Ara, al final, faig un tipus i aquest tipus és el que estic fent. Es podria fer diferent, òbviament, es podria fer millor, segur. Però, de moment, el feedback que rebo acostuma a ser positiu i, per tant, doncs, diguem que tracto de mantenir la mateixa línia. Si el feedback és positiu perquè ningú que no li agrada m'ho diu, clar, i això ja a tant no puc arribar.
Tornem a l'inici. L'any 90 en Joan Totosaus entrava a la Facultat de Periodisme i entraria ara?
Ostres, no ho sé. Bona pregunta, no ho sé. No ho sé perquè, clar, la professió està com està i ara ja sé moltes coses de la professió que abans no sabia.
I com està la professió?
Home, la professió està fotuda, per dir-ho de manera col·loquial. Clar, estan tancant mitjans per tot arreu. Hi ha hagut un excés d'oferta, és a dir, de gent amb títol de periodisme i sense títol de periodisme practicant el periodisme, i ara doncs no hi ha prou llocs per poder exercitar aquesta professió per una persona que ara decideixi començar. Òbviament sempre serà necessari perquè ha d'haver relleu generacional i per tant sempre serà necessari que hi hagi periodistes formats.
Ho dic per si un noi de 19 anys li preguntés a en Joan, que en té 41, i jo voldria, en Joan què diria?
Home, que si és la teva
il·lusió,
doncs fes-ho. Això sí. Jo, clar, m'ho has preguntat per mi.
Sí, sí.
Jo amb el que sé, ara mateix, jo no sé, no ho sé. No et dic que no, Et dic que no ho sé.
Però
si ho
precisament
faria.
En Joan respondria ara, aquest noi que es trobés en una situació semblant a la que ell podia haver viscut fa 20 anys, gairebé amb les mateixes paraules.
És el que vaig fer.
Si hi ha il·lusió, endavant.
Era la meva il·lusió i ho vaig fer. El que passa és que ara, no sé si jo ara, però clar, és que és diferent.
Està clar.
No sé si ara mateix tinc la mateixa il·lusió per començar. Òbviament, per estar on estic, sí que la tinc. Però per començar ara mateix, veient com està la situació general, no sé si és el que més em motiva o si és ni tan sols necessari començar per una carrera de ciències de la... Bueno, que es deia ciències de la informació, el que sigui, periodisme, el que sigui. O potser hi hauria altres vies per exercir més o menys la mateixa professió. Més o menys, perquè, òbviament, sempre caldrà gent que es dediqui a la comunicació, que expliqui a la societat la manera com vivim.
11:48, i a què no cal renunciar mai?
A la veritat.
I la veritat què és? Perquè cadascú, acabem d'escoltar, el senyor Juan és president de l'Audiència Nacional i diu que la veritat és la de cadascú, en alguns casos.
Doncs és això.
És això.
La veritat, és a dir, que la gent tingui el dret de dir allò que pensa. Ja està, aquesta és la veritat. I a partir d'aquí, les veritats de tothom fan la mitjana de la veritat de la societat, però que tothom tingui dret a expressar-se és el bàsic al que no podem renunciar, i a partir de... i això és el que jo entenc com a la veritat. Cadascú té la seva, òbviament, però la nostra tasca és que cadascú la pugui donar i que qui ens escolta o qui ens llegeix es pugui fer la composició d'aquesta veritat a casa seva. No som nosaltres, i ara sí, ara hi em poso així a formal, no som nosaltres els que els hi hem d'explicar a la gent quina és la veritat, sinó que nosaltres simplement hem de ser els mecanismes que acostem aquesta veritat, la veritat de cadascú, a la gent que ens escolta.
Content?
Sí, i tant.
Per?
Perquè sempre, quan pensen en tu, sempre et fan content. No, perquè, mira, és un reconeixement. També ho estaria, si no me l'haguessin reconegut, perquè en el fons també hi ha probablement molta gent que s'ho pot mereixer, que no li han atorgat aquesta distinció i que probablement li donaran altres anys. Però sí, fa content doncs veure que al final doncs allò que has estat fent sense cap ànim de res, doncs algú s'ho ha estat mirant i dius, bueno, mira, això ja té un gruix suficient com perquè li puguem dir alguna cosa.
Acabem, doncs. Joan Totosaus.
Digui'm.
Felicitats.
Moltes gràcies.
Que ens ara dirà, què?
No,
hàbil, esclar, és l'edat, això és l'edat. Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.